1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Pep Noguer, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Paula Molés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé. Ho veus avui, la Paula? Que ens va vestida de telenotícies
de
Tele3.
Va bastant elegant. Tu vas una mica deixat, per
això. Què vols dir, deixat?
Sí.
Anar amb uns texans.
Una mica, informal,
marrons.
Vas.
Jo porto texans també i m'he tret la samarreta del Halley perquè després de dir-me que no sóc millennial ja...
I que jo em vaig equivocar, no?
Sí, perquè sóc millennial, bé.
Una samarreta d'Urpí del porc,
matança
vols?
Del porc, sí. Vas en consonància amb l'espai que fem cada setmana al suplement de gastronomia. I com sempre a aquesta hora arrenquem amb algú que com nosaltres ja està en marxa, ja està despert a aquestes hores del diumenge. Toni Valls, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
El Toni té molta feina perquè és el director d'alimentari al Saló d'Alimentació que demà dilluns, obre portes al recinte Gran Via de Barcelona. Que no pots dormir?
No, estem molt estressats. La veritat és que són 2 anys de feina, d'embrionar tot el projecte, i la veritat és que durant els últims 2 mesos hi ha un treball molt intens. El volum que estem portant de número d'empreses, 4.500, el volum de metratge que estem ocupant aquest any conjuntament amb Ostelco, doncs fa que tota la logística, l'operativa, el setup, doncs sigui molt complicat, i la veritat és que la gent està fent una feina excel·lent, però sempre doncs, la component de nervis, de detalls d'última hora, error zero, doncs estan allà, no? I és una pressió molt important.
Alimentari va néixer l'any 1976, déu-n'hi-do, una fira feta a Barcelona. És un patrimoni de la ciutat, pràcticament, aquest esdeveniment cultural, no?, i gastronòmic.
Sí, Alimentari va néixer l'any 76, parlem d'ja més de 40 anys, és la 22a edició, i la veritat és que ha tingut una evolució molt important, no?, i s'ha sabut consolidar des de l'any 76 ja, amb un treball molt focalitzat en professionalitzar el saló, en evolucionar la part doncs, de tots els sectors amb més verticalitat, afegir la part d'innovació d'I+D+I perquè les empreses anessin generant més...
Això ens agrada, la innovació, Toni, això ens agrada, això.
Tota la part gastronòmica molt important.
També.
És a dir, al llarg de tot aquest temps hem fet una evolució que ens ha comportat doncs, un model d'èxit i que, conjuntament amb la internacionalització que ha tingut la indústria alimentària, i a la palanca de la gastronomia, on tenim els més xefs doncs, que estan reconeguts internacionalment, ens confereix un saló realment doncs, amb clau internacional. Doncs,
molt potent, no? I tant.
Això que deies de la innovació ara, Toni, jo he llegit coses molt estranyes, com que aquest any a Alimentària podrem veure croquetes de gin tònic, orxat en pols o pizza de Kit Kat. A veure, però la indústria té límits? És a dir, ho posen allà a Alimentària perquè a veure quina és la reacció del públic i després això anirà al mercat? O com funciona això?
Bueno, jo crec que al final és un escaparat on realment doncs, el llançament de productes és molt important, no? Jo crec que hi ha una investigació important, una recerca, una component de màrqueting, d'innovació, de seduir en el consumidor, que en definitiva pues, et comporta pues, que determinats productes tinguin una creativitat que realment sorprengui, no? Com dèieu abans, pues, des de les croquetes de calçots o de gin tònic, el bocata de calamar, la pizza de Kit Kat, els confetis de jamón, vull dir, hi ha moltes innovacions en aquest sentit per seduir també a vosaltres com a mitjans, que és el que esteu fent, però jo crec que el repte al final està en que el que es aconsegueix de seduir en el consumidor que tingui un èxit en el lineal, no? Perquè al final tota la inversió que hi ha darrere, si no té un retorn de la inversió que s'ha fet amb investigació, doncs acaba fracassant, no? Llavors sí que és cert doncs que aquests productes són molt cridaners pels mitjans, perquè tenen una component de notícia molt important, però al final jo crec que les tendències són realment les que marca el propi consumidor, orientades pues, a salut, a nutrició, a practicitat, a plaer, a commodities, és a dir, hi ha un aspecte doncs, que realment és el que acaba triomfant, no? Si a sobre pues, li posa aquesta component més mediàtica
i
lineal, escolta'm, perfecte.
Èxit.
Èxit rotund.
Josep Antoni, ho has dit una miqueta al principi, aquest any us heu ajuntat Alimentària amb Ostelco, això fa també que hi hagi molts cuiners, hi hagi molta cuina, hi hagi molta alta cuina i molt desenvolupament d'aquesta cuina, no?
Sí, evidentment. Efectivament, jo crec que és una de les palanques i els tres diferencials que podem posar en valor, no? La cocelebració d'Alimentària Mostel, que una plataforma de més de 5.000 metres quadrats i on la part gastronòmica que estem desenvolupant, tots els tallers, els show cookings, les classes magistrals dirigides per grans chefs de talla internacional, que són cuiners d'aquí, doncs realment ens posen a l'avantguàrdia mundial, no? Tenim dos espais, un és l'Alimentary Experience i l'altre és l'Hostelco Experience, segurament més focalitzat a la cuina d'hotel. A l'Alimentary Experience doncs desfilem des de l'Andoni Aduriz, la Carme Ruscalleda, l'Helena Arzac, Mario Sandoval, Paco Roncero, Rafa Peña, Pablo Casagrande, és a dir, Ángel León, i tenim una talla doncs molt
potent. Déu-n'hi-do, sí, sí.
No només en l'experiència, també tenim el Congrés Mundial de Mercats Majoristes, on també vindrà el Ferran Adrià, i això també és una notícia molt, molt important, amb una classe magistral que faran allà. En definitiva, doncs, posar en valor la gastronomia com una component diferencial d'aquests dos grans salons alimentaris.
Demà vindrem.
A l'avantguàrdia
sí,
mundial.
Sí, sí. Demà el Pep i la Paula.
Jo dimarts
també hi seran.
Jo aniré allà acreditada
quan
com a premsa.
Vulgueu.
Fantàstic. Toni Valls, director d'Alimentària, que demà, tal com dèiem, inaugura portes a Barcelona. Moltes gràcies, molt bona feina i molta sort, que segur que anirà molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bon dia.
Va, canta, Pep, canta. Què et passa, Pep?
No,
no has esmorzat, segurament.
No, són versions.
Ah, versions. Cada setmana...
Dona de sintonia, sí, sí.
Avui què? Nutrició?
Avui nutrició,
aprofitant
perquè...
Aprofitant que s'inaugura l'Alimentària demà.
Sí, clar. Per què no? Sí,
si primer
no?
Et fots una pizza de Kit Kat, una croqueta de gin tònic...
I llavors et vas a prendre la pressió.
Ja us ho diré ben clar, eh? És a dir, hi ha coses que està molt bé la innovació, però a vegades hi ha gent que es passa de frenada. Perquè una pizza de gin tònic... dubto que pugui ser bona. Vull dir, no té cap mena de sentit.
Molta por, això de la indústria que ara sortirà per aquí, avui, no? Perquè això de la nutrició hem d'anar alerta, perquè moltes vegades ens incloem a nosaltres, però molta gent fem moltes afirmacions d'aquelles de ui, menges massa llegums, Uf, això dels làctics, això no va bé, No us trobeu que moltes vegades molta gent, tothom sembla que s'atreveix a dir coses sobre nutrició i alimentació
llavors
una mica sense sentit.
Llavors acabes canviant els hàbits sense una base
dius,
sòlida, no?
Ja ens hem perdut.
El que passa és que es diuen moltes, diguem-ne, moltes realitats que semblen, el que passa que hi ha una cosa que canvia a tots, que és el cos que té cadascú. Llavors, el que li vagi bé amb un no li anirà bé amb l'altre, el que li vagi amb l'altre no li anirà bé amb un, i llavors no hi ha cap veritat absoluta en res, perquè el que hauríem de comptar primer de tot és amb quin tipus de cos tenim cadascú, quin tipus de vida, quina història, quins gens, quins intestins tenim. Per això no hi ha la recepta màgica que vagi bé. No hi ha una dieta.
S'ha d'anar adaptant, clar.
Sí, i avui el que intentarem és això, no? Una miqueta desmuntar alguns d'aquests mites de la nutrició, no? De l'alimentació, que a vegades anem repetint una mica sense sentit.
I amb qui ho farem, això?
I ho farem amb Aitor Sánchez, que qui no el conegui, doncs ara us el presento. Ell és dietista, nutricionista, és tecnòleg alimentari, ell és d'Albacete, és manxec, però aquesta setmana ha estat a Barcelona per presentar el seu últim llibre, que es diu Mi dieta ya no cogea, que és la segona part de Mi dieta cogea. Al principi cogeava i després ja no cogea.
I per tant es dedica a això, desmuntar tots aquests mites relacionats amb la nutrició.
Exacte, jo li deia, perquè Aitor, esto de los nutricionistas, a ver, pero vosotros quiénes sois, no? Sois los que nos decís que tenemos que comer, a ell això no li agrada molt, no? Però ell fa una feina molt important perquè des del 2011 que va decidir dedicar-se a la divulgació i de fet el seu blog es diu Mi dieta cogea i jo us animo molt a que el visiteu. Doncs és fantàstic, no? I aquest poder divulgatiu que té l'hem pogut sentir a molts mitjans. De fet, el Ferran Adrià l'acaba de fitxar per la Wikipedia, i no cal dir que jo és el nutricionista que voldria tenir el rebost sempre que ens surten alguns d'aquells dubtes i que ell m'anés, resolent tot el que no sé.
I entrarem, al blog. Sí. Aitor Sánchez, Mi dieta cogea.
Mi dieta cogea, i ara ja no cogea, i tant.
Ja no
seguiu posar-lo a les xarxes o allà on vulgueu, no? I ell va començar a dir això de que la dieta de la gent, la majoria de la gent coixejava una mica, diu que no per una percepció, no és una cosa que ell va fer per intuïció, sinó que realment les xifres i els estudis ho proven, això, perquè moltes vegades ens plenem la boca de que tenim una dieta mediterrània, però bé, a vegades de mediterrània no... I clar, llavors li vaig preguntar, Aitor, i tu t'atreviries a fer un diagnòstic així, no? Mengem bé, mengem malament, mengem regular, com mengem, no? I això és el que ens deia l'Aitor Sánchez.
Me atrevo perfectamente a decir que comemos muy mal en nuestro entorno, a pesar de que es cierto, como señalas, de que hay una tendencia creciente a que las personas se están sensibilizando. El problema es que esto genera una situación muy dicotómica. Tenemos personas muy sensibilizadas, que además suelen ser de un estatus económico medio alto, y por otro lado tenemos a las víctimas de la pobreza infantil y de los pocos recursos que tenemos en nuestro contexto, que son también las que pagan el pato y las que más tienen índices de sobrepeso y de obesidad, y tienen que acabar yendo al supermercado a comprar lo más barato, que desgraciadamente no es lo más saludable.
Clar, i a vegades el més barat, jo l'altre dia mirava unes hamburgueses d'aquestes que hi ha al costat de la carretera, no? Dues hamburgueses, 2,49 €, no? I vas a comprar un enciam de veritat i no val 2,49 €, però gairebé, saps? Llavors, costa menys diners menjar malament a vegades que menjar-te una amanida d'enciam, no?
Però com ha canviat, eh? Com abans canviat. Les classes altes eren les que estaven més ofenoses, diguem-ne,
sí.
I ara aquesta situació s'ha traslladat a les classes populars perquè l'alimentació que poden adquirir
és més barata i no sempre és més saludable, no? La paradoxa de l'obesitat a les classes baixes.
Tot i que menjar, diguem-ne, malament no és només digne d'un tipus de societat o d'un altre, perquè menjar-te un plat de patates bullides amb un raig d'oli, el preu també és molt econòmic. És a dir, és a vegades la cultura que tenim de la nostra dieta, no de cadascú fer la seva dieta.
Clar. Tenir coneixements.
Va, entrem en matèria, anem a desmuntar mites. I el que feia l'Aitor al seu primer llibre, Paula, Mi dieta cogea, era fer caure alguns dels mites més repetits al voltant del món de l'alimentació.
Exacte, i si us sembla bé, el que farem amb ell és això, rememorar-ne algun i escoltar les seues respostes, no? L'objectiu, sobretot, és aquest, és a dir, que els lectors dels seus llibres i els oients que ara ens escolten puguin desenvolupar això com un esperit crític, una consciència crítica que ens empoderem, no? Que no constantment haguem d'estar preguntant, i això que menjo està bé, això que no? És a dir, aprenem conceptes, no? I a partir d'aquí ens alimentem. Comencem pel primer?
Va.
Hem de seguir una dieta equilibrada.
Quantes vegades ens ho han dit, això, Pep.
Clar, però això és com l'ordre i el desordre, no? És a dir, quan una persona és ordenada o desordenada, depenent, perquè ja ho deia el metge, que no hi ha més ordre que un desordre organitzat. Llavors, clar, si ho vols tenir tot tan equilibrat, llavors és quan estàs desequilibrat.
Hem de tenir una dieta equilibrada, no? A veure què diu Aitor Sánchez.
A veure.
Eso es un mito por la definición que tenemos sobre dieta equilibrada. Para que nos entiendan los oyentes, una dieta equilibrada no es sinónimo de dieta saludable. Lo equilibrado hace únicamente alusión a los nutrientes. Y eso es lo que nos pasa, que nos vendieron una moto muy bonita de que había que comer equilibrado. Esto pasa mucho en comedores escolares, que siempre están equilibrados los menús, pero no son sanos. Porque, claro, la proteína te puede venir de una salchicha o de unas legumbres. Los hidratos de carbono te pueden venir de un pan refinado o de una buena legumbre, de unas lentejas.
Interessant, la confusió.
No és el mateix, equilibrat, que és saludable. A més, aquella piràmide que ja està desfasadíssima, que molta gent ens donava als centres de salut...
I que està penjada a moltes nivells.
Mare de Déu. No? Mireu-vos, si algú té curiositat i ens escolta, que posi a Google piràmide alimentació Austràlia. I, bueno, clar, flipareu. Ja veureu
o Japó, i serà diferent.
Ja veureu que xula és. Sí, sí.
Va, segon mite.
No hi ha aliments bons ni dolents. S'ha de menjar de tot.
Ay, s'ha de menjar de tot, No hi ha bons ni dolents, segur? A veure.
Bueno, es completamente falso. Hay alimentos que son buenos y hay alimentos que son malos. Y desde el punto de vista de salud. A mí no me gusta decir bueno y malo desde un acercamiento ético. Entonces, ¿qué criterio vamos a tomar para decir que algo es bueno? Pues que es saludable. Y para ello, ¿qué vamos a tomar de referencia? Pues los datos científicos. Tenemos grupos alimentarios que previenen enfermedades. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos. Y por el contrario, tenemos alimentos que propician la aparición de otras enfermedades, como son los dulces, la bollería, los refrescos, los embutidos, las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, quedarnos en ese gris descafeinado de no hay cosas buenas ni malas es injusto.
És important això, sí, sí. Perquè hi ha gent que diu, no, home, no, però tu menja una miqueta de tot i ja... Bé, l'editor ho deixa clar, no ens ha de fer vergonya ni dir clarament que no, que hi ha coses saludables i d'altres que no ho són.
Clar, això és com aquell que diu, com que ets de menjar tres fruites, foto un suc de tres taronges al matí i ja està,
i
no?
Sí, ja ho tinc
fet, llavors
no?
Tens una pujada de glucosa que és brutal, no? Però clar, és que t'han dit que has menjat tres fruites al dia, no t'han dit allò diferenciades amb l'espai
temps. Al final posaré una mica de sentit comú tot plegat, no? Sí. Va, anem al tercer mite, desmuntem.
Els hidrats de carboni a la nit engreixen.
Aquesta és bona, eh?
Així, no? Aquesta, jo me l'havia... Sí, sí, me l'havien dit
no,
molt.
No és bo menjar hidrats de carboni a la nit, això.
Sí, jo sempre pensava com és que els japonesos que mengen tant d'arròs bullit i fred, en canvi estan tan prims, no?
Sí, sí.
I ara ja tinc la resposta. A veure què ens diu.
Què diu?
No, esto no es cierto. Los hidratos de carbono no engordan más si los comes por la noche en lugar durante el día. ¿Qué fuentes de hidratos de carbono son las que nos engordan o son las que contribuyen a una mala alimentación? Porque claro, si yo doy ese mensaje en un medio y lo que consigo es que la gente le coja miedo a cenar una fruta por la noche, a tomarse una patata asada o una zanahoria, estamos cometiendo un error. Una cena fantástica puede ser tomarte un hummus con zanahoria y los dos son fuentes de hidrato de carbono.
Jo li compro a l'Aitor això que acaba de dir, eh? Tota l'estona estem amb el mateix, no? És a dir, l'hidrat de carboni, bé, però de quina font, no? No és el mateix una pasta refinada blanca o un cereal, no? Que no pas això que acaba de dir. Uns cigrons també són fruits, també són hidrats de carboni, o una pastanaga, una patata, no? Tot és diferent, no?
I de qualitat.
I de qualitat.
I ara, per exemple, els últims temps s'està parlant molt dels midons resistents, que són aquests hidrats de carboni, aquests midons, que una vegada cuits es refreden, freden i llavors o es mengen freds o no s'escalfen passant els 140 graus. I la digestió que provoquen aquests hidrats de carboni, aquests midons resistents, és molt diferent a que si et mengessis una patata calenta o bullida al moment.
I aquests midons resistents on es troben?
No, el midó resistent és el que es produeix quan tu refredes aquests midons. És a dir, tu agafes una patata i la bulls i la deixes refredar, aquests midons que té, part d'aquests midons es transformen en resistents. Per exemple, l'arròs bullit, l'arròs de sushi és fantàstic, saps? Per què? Perquè tu no el tornes a rescalfar. Llavors, la digestió és molt diferent. I ho proves una miqueta i és veritat, tu et menges un plat d'arròs, eh? I tens un tipus de digestió. Evidentment, i ara estic generalitzant, i aquí cadascú després que vagi amb el seu dietista i nutricionista. Però és diferent. Jo a vegades em menjo al vespre i, escolta'm, fantàstic.
Quart mite?
Quart mite.
La carn provoca càncer.
Ui, aquí hem tocat el moll de l'os, eh?
Mare. Venga, Aitor, we need you.
Ni lo podemos afirmar tal cual, ni... Y luego, por otro lado, está la otra parte del mito que nos dice que la carne es imprescindible. Aquí me gusta relativizar. La carne per se no provoca cáncer, lo que es factor de riesgo. Es decir, que compramos más papeletas para el sorteo del cáncer, podríamos decir, es consumir más cantidad de carne roja procesada, ni por sí mismos provocan cáncer, pero también hay que decirlo claramente, la carne roja procesada es un factor de riesgo y, por lo tanto, cuanto menos la consumamos, mejor.
Quan menys millor, eh? Que és aquella piràmide tan confosa que deia alcohol con moderación, embutidos con moderación.
Però la moderació de cadascú
va fent la seva interpretació, eh?
I aquí l'Aitor encara no ha dit la manera de cuinar aquesta carn. No és el mateix que facis que mengis una carn ben cuita que una carn, per exemple, rosticidíssima que té aquelles puntes negres. O, per exemple, no? Les torrades, no? Hi ha molta gent que té el fenomen de la torrada i fa allò tan, diguem-ne, desastrós per la nostra salut, que és se m'ha cremat, agafo un ganivet i el rasco, no? Amb la qual allò cremat se'n va a dins dels alvèols del pa, no? És a dir, no és només el producte, sinó com transformem aquest producte, no? I aquí és on hem de vigilar molt, amb les brases, diguem-ne, excessives que hi ha cremats o amb les paelles i tot
I
això.
I amb el tema embotits?
Amb el tema embotits va sortir aquell... Bueno, ja ho ha dit l'Aitor, no? Millor. Però jo també trobo
que... Però els que són de qualitat, ben
aquí
fets...
Aquí anàvem, ell deia, no és lo mismo una mortadela i un xòpet, no? Que una bona llonganissa o... Això... Bueno, anava a dir moderació, però dona
bueno, però ja ens entenem.
Introdueix dubtes, ja ens entenem.
Ja ens entenem.
Sentit comú.
Hi ha moltíssims mites, tanquem amb un cinquè.
El sucre és necessari.
Venga, va, a veure què diu. El cavall de batalla.
No, el azúcar no es necesario. Si el azúcar fuese necesario para el ser humano, no podríamos haber vivido hasta que descubrimos la caña de azúcar o la remolacha azucarera. Lo que es necesario para nuestro cuerpo es la glucosa. Y esa glucosa la podemos dar, la podemos obtener a partir de muchas fuentes diferentes. Tenemos el azúcar de mesa, es una pésima opción a nivel de salud. Y tenemos, por otro lado, buenas fuentes, fuentes saludables, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres. Eso es saludable, nos proporciona glucosa, pero no azúcar. El azúcar es el refinado que tenemos en la mesa y que también la industria alimentaria añade a los alimentos.
Vam parlar al programa, us en recordeu d'aquelles fotos tan impactants, d'aliments...
De les calories, no?, que portava cada, del sucre. Cada producte. Sí, sí.
El que passa que llavors, si ara ens escolta algú i diu el sucre és dolent, però llavors agafo un edulcorant, també hauríem de parlar a veure de que, si els edulcorants són bons o no són bons, Això seria una altra història.
Molta gent, Paula, segurament ara es deu estar preguntant què hem de menjar.
L'Aitor és molt divertit perquè diu ui, la gent ara ja m'està escoltant i diu, mare de Déu, tot això passa per això que dèiem, desinformació, la ciència avança, coneixements desfassats, la publicitat que juga unes males
aquí,
passades,
clar.
I l'etiquetatge, que bueno, és horrendo. Però bé, si algú està confós i no sap què menjar, doncs això, l'Aitor Sánchez us ho explica.
Llegados a este punto, que cuando desmitificas 5 o 6 alimentos que no son sanos, a la gente le entra el agobio, empieza a infartar y entonces dice, madre mía, si no voy a poder comer de nada. No, es que puedes comer de todo lo siguiente. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carne que sea de buena calidad, pescado, frutos secos, huevos. Es decir, tienes un montón de grupos alimentarios. De lo que no se debe comer es de aquellos alimentos que están ultraprocesados.
Els processats un altre cop.
Comer comida, diu ell.
Comer comida.
Comer comida, ja està. Sí, I els supermercats no ajuden, perquè allà entres, no?, i entres mirar les lleis dels supermercats amb una mirada crítica i conscient
però
i comprar el que compraries a un mercat. Seria
sempre
una bona opció.
Sempre se li dona la culpa al supermercat i a mi deixem trencar una llança, perquè el que compra no és el supermercat, el que compra és un mateix. Per tant, el supermercat, el mercat... Escolta, si anem a la Boqueria, avui en dia també hi trobem moltes altres coses.
Però el percentatge de coses que trobes a un mercat i a un supermercat és molt diferent.
Però avui en dia... I tant que sí. Però avui en dia també pots comprar producte molt bo en un supermercat.
És
la responsabilitat de cadascú...
del consumidor.
Exacte, el que ho ha de fer. Perquè és molt fàcil donar la culpa als altres quan el que compres és un mateix.
És el que deia l'Aitor i el que jo ara recordava, entrar al supermercat amb mirada crítica i comprar el que compraries, jo insisteixo, en un mercat que trobem tot de productes frescos i fantàstics.
I tenir tota la informació per després poder destriar.
Sí, sí.
Doncs molt bé, aquest senyor, l'Aitor Sánchez, dietista, nutricionista...
Vaig enamorar.
Et vas enamorar, no?
Sí,
ja ho vaig veure.
Sí, literalment. Però allò a primera vista. Canviem de tema.
Sí.
Enamorada.
Pret a manger.
La notícia de la setmana no és que Paula Moles estigui enamorada d'Aitor Sánchez, sinó una altra. Quina és?
Sí, una altra. Amb l'Aitor, torna a sortir, parlàvem també dels refrescos i de les begudes ensucrades. Home. Recordeu, no?, que l'1 de maig del 2017 entrava en vigor, no?, aquell impost de les begudes ensucrades a Catalunya.
Sí.
I l'objectiu era això, desincentivar el consum. Molta gent deia, a veure què passarà. Doncs bé, un treball d'investigadors del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Pompeu Fabra i també de l'Institut d'Economia de la Universitat de Barcelona conclouen ells, no?, que des de l'entrada en vigor d'aquest tribut s'ha reduït, déu-n'hi-do, un 22% el consum d'aquest tipus de begudes.
Però, sincerament, vosaltres heu vist que, per exemple, que són més costoses o més cares les begudes ensucrades?
Sí, són un cèntim. El que passa és que són un cèntim. Jo no en consumia, llavors
jo tampoc ho sé.
Perquè no consumeixo, però són 8 cèntims, em sembla, entre 8 i 14 cèntims. Llavors, clar, és molt poc. Però sí, acabem de treure aquest estudi que diu que s'ha reduït un 22% el consum, i és a dir que aquest augment de preu ha afectat moltíssim. Bueno, bé, ha sigut
doncs
efectiu.
Aquesta és la notícia de la setmana. Ara anem a esmorzar, va.
Vinga.
Què esmorza?
I tornem a creuar l'Atlàntic,
sí,
no?
Sí, vosaltres sabeu que tenen en comú Shakira, García Márquez, Fernando Botero i Juanes o no? Home.
Colòmbia!
Ah, jo no ho sabia. Bé, no. Tots són colombians. Jo no sé què esmorzen ells, però bé, aquí tenim un colombià que ens diu què esmorza ell.
Yo soy Camilo, soy de Colombia y como pues vengo de una familia de tradiciones un poco paisas, o sea, de la zona del occidente del país, allí mis desayunos eran un buen café solo, que allá lo llamamos un tinto, y zumos de fruta, que no solamente el de naranja. Generalmente iban con arepas y huevos revueltos con chorizo muchas veces sobre la arepa. ¿Qué son las arepas? Bueno, aquí ya algunas personas las conocen, pero las arepas son tartas o masa de harina de maíz con un poco de leche. Son muy, muy tradicionales de Colombia y también de Venezuela.
Apa, arepes i ous amb xorizo.
Jo em vaig a fotre un tinto.
Ara, espera't, digue-li amb l'enamoradís a veure si menjar-se arepes, huevos con xorizo, suc de fruit després d'un cafè, això és saludable o no.
Tindríem feina. És que el necessitem, a l'Aitor, ja us ho dic jo.
Va, porta-lo un altre dia. Va,
baixa, bloca de peus a terra. Gràcies, Pep i Paula, que vagi bé. I ara escolteu l'agenda per la setmana, va.